una estona i dir, escolti, les falses denúncies són marginals, però el 45% de les denúncies s'acaben arxivant. Llavors, l'argument contrari pot ser de dir, no, si ho portem tota la Generalitat, de dir, pues, com que la justícia és el patriarcal i és masclista i tal i qual, pues, si no fos aquest tipus de justícia, el 100% acabarien a judici condenats. Jo vull mirar-me'l d'una altra manera. Vull pensar que la justícia, pues, té d'eixos heteropatriarcals o la terminologia que s'utilitza, però que quan se detecta que algú fa algo malament, va a judici. I si es prova que és culpable, se'l condemna. Bueno, pues, pues s'han d'aprovar les coses perquè el 45% de les denúncies s'arxiven d'aquestes temàtiques. I s'arxiven per algo. No vol dir que siguin denúncies falses, però que la realitat, pues, no és sòlida i no demostra el que se suposa.
La realitat o la naturalesa del propi delicte, perquè en moltes ocasions és la paraula de l'un contra de l'altre, perquè passen entorns d'intimitat. Com deia la
però veus, ara
passa en entorns de persones molt conegudes estrelles, i passa en entorns en les que
és molt difícil demostrar. És el que deia el Vicenç, si anem a l'entorn general, ja no es pot discutir de res, perquè podem acabar amb...
No, però és com quan de la mateixa manera que tu parles de matisos, jo et matiso, no? Que la naturalesa del propi delicte fa que l'element probatori sigui extremadament complicat.
A vegades sí, de vegades no.
En moltes ocasions, perquè en aquesta, la naturalesa del propi delicte no passa normalment a la via pública, ni en entorns públics.
Clar, això que comenta el Joan Julivert és així, no? De fet, un dels biaixos més importants que té el sistema judicial és que quan es pensa, quan es decideixen i es construeixen les bases, es pensen sobretot en aquells fets delictius que succeeixen als homes. Bàsicament als homes, tot i que les dones ens diuen que anem en compte en l'espai públic, qui realment pateix més fets delictius en l'espai públic són els homes. I un tipus de fet delictiu que succeeix en l'espai públic és més fàcil que hi hagin testimonis. Però com molt bé explicava el Joan, realment el tipus de fets delictius que patim les dones són fets delictius que passen més en espais privats, on és molt més difícil que hi hagi una tercera persona que pugui realment aportar informació sobre aquell fet. Què passa? Que històricament hi ha aquest biaix, val? Que normalment és molt més fàcil de dirimir, tal com hem construït el sistema judicial, fets que succeeixen en l'espai públic. Però és que, a més, què estem intentant incorporar? Estem intentant, quan parlem de que el feminisme intenta incorporar, per exemple, la teoria del trauma, és que no té res a veure el fet de patir, no sé, un robatori, val, que patir una agressió sexual. Com el nostre cervell reacciona davant del trauma, no? Per exemple, hem tingut que explicar que el fet de quedar-nos immòbils, que és una reacció natural davant d'una situació de violència sexual, ha estat llegit històricament com una acceptació, perquè la pregunta era, vostè va dir que no? I moltes dones diuen, és que jo estava absolutament bloquejada, no podia dir res en aquell moment. Tot això s'ha hagut d'analitzar, d'estudiar, d'entendre i d'incorporar en aquesta formació judicial, perquè realment les situacions traumàtiques davant de les violències sexuals, com que en moltes ocasions són molt, molt, molt extremes, fa que el nostre propi cos i la nostra pròpia ment reaccioni d'una forma diferent. I tot això, com que no es tenia present, la major part de casos, com també dèieu, acaben amb situacions de sobreseïment, que no vol dir que allò no hagi succeït, sinó que no hi ha les proves suficients com per poder-ho demostrar. Però un altre, per exemple, deixeu-me que faci també un altre punt. Per exemple, avui en dia, gràcies a la llei del només ser així, hi haurà, per exemple, custòdia de proves, val, de proves biològiques de les dones. Fins ara, si tu, en aquell moment que t'havia passat de la situació de violència sexual, no volies denunciar, no es prenien les proves, no hi havia la custòdia de proves. I què passa? Que moltes dones, després de patir una agressió sexual, estan en un moment traumàtic que ni es plantegen fer la denúncia, que no ho veuen clar. Llavors, què estem intentant? Estem intentant entendre que el sistema judicial s'adapti a aquest enfoc més victimocèntric, entengui les necessitats de les víctimes, i ara, gràcies a, per exemple, la llei del només ser així, tindran el temps que necessiti cada víctima per decidir si realment vol denunciar o no, per exemple, una situació de violència sexual, perquè hi haurà la custòdia de proves. I tot això, si no s'incorpora en el sistema judicial, el que anem reproduint és aquest biaix masclista, i no són temes genèrics, aquests temes genèrics, aquesta visió genèrica, perquè acaba repercutint directament en les decisions que es prenen, en les sentències que es prenen, en els casos concrets. Per tant, tot aquest biaix masclista que té el sistema judicial, però és que és així, perquè ja us dic, des de l'inici, bàsicament s'han tingut en compte els delictes que han passat en l'espai públic, tot això s'ha de transformar i s'ha de canviar, perquè si no, sempre la mirada que s'ha posat davant de les violències masclistes ha sigut una mirada esbiaixada. I jo crec que estem ara en aquest procés procés de transformació, però cal temps, cal incorporar aquesta mirada feminista i cal també ser conscients de com tots i totes tenim aquest biaix masclista incorporat en el nostre ADN col·lectiu. Ens han educat així. O sigui, la normalitat que ens han explicat és una normalitat masclista, ens agradi o no ens agradi. O sigui, és així, perquè el món, ara mateix, la nostra societat, té aquest biaix absolutament incorporat i absolutament incrustat en nosaltres, no? Llavors, tot això passa per un canvi de transformació radical amb moltes estructures i primer de tot prenent consciència de com nosaltres al final també, si no som conscients de com tot aquest sistema patriarcal ens transversalitza, és probable que també anem reproduint, no?, aquesta mirada patriarcal. I jo crec que el sistema judicial és clau que faci aquesta transformació, perquè si no, penseu que no és que el sistema judicial revictimitza quan no funciona, és que actualment està revictimitzant per ser, en la seva pròpia forma. Vull dir, les dones no senten acompanyades, ni no, el fet d'haver de repetir una mateixa declaració 4 o 5 vegades té un impacte traumàtic claríssim, no? Llavors, tot això és el que estem també intentant treballar per canviar.
Li agraeixo molt a la Alba Alfagemé, psicòloga especialitzada en violències sexuals, que ens ha dit aquest matí al Món RAC1. Bon dia i moltes gràcies.
A vosaltres, moltes gràcies.
Passen 6 minuts de les 10 del matí. Mira, relacionat lamentablement amb això que estem parlant, acabem de saber que un home ha matat una dona de 20 anys a Madrid. L'agressor de 37 hauria atacat la noia, que era la filla de la seva exparella. L'home, després de cometre el crim, s'ha intentat suïcidar i està en estat greu a l'Hospital 12 d'Octubre, custodiat per la policia. Tenia 2 ordres d'allunyament, contra la víctima i contra la seva mare, que era la seva exparella. En 4 dies, doncs, 4 dones han mort per violència masclista a tot l'estat. I, canviant de tema, atenció als usuaris de Rodalies, perquè a aquesta hora hi ha retards de més de mitja hora a les línies R2 Sud i R2 Nord, a més dels trens regionals del Corredor Sud, tot arran d'una avaria, una nova avaria al sistema de senyalització de DIF, que ja té tècnics treballant per resoldre. Anirem a la publicitat i continuarem parlant d'aquesta qüestió de la discoteca Waka, però des del punt de vista d'un perit informàtic forense. Ara tornem.
RAC 1. Aquest Nadal emociona't, sorprèn, regala, comparteix, estima. I si t'has de desplaçar, fes-ho amb transport públic. Aquest Nadal, Barcelona't amb TMB.
Extra, extra! Notícies d'última hora! Arriben els extra descomptes a les teves marques favorites. Sí, sí, com ho sents? Els millors descomptes en Guess, Desigual, Nike, Citamurt i Dockers. Tot perquè enguany regali sense estar-te de res. Vine a partir del 16 de desembre a Viladecans de Style Outlets i fes les teves compres amb un extra de descompte.
A Catalunya hi ha 2 tradicions molt nadalenques: el caganer i anar a teatre. Aquestes festes, tria teatre. Entra a triateatre.cat i regala emocions.
La cuina de Rossini torna al Liceu. Descobreix l'òpera en família amb la proposta de David Selves. Cuina, òpera i Rossini en un viatge trepidant per un món màgic. La cuina de Rossini. No us la perdeu. A partir del 8 de gener. Entrades a liceu.cat.
Conductor i conductora, aquest missatge t'interessa i molt. Aparca els pàrquings Saba i Saba Barcelona Bamsa amb un 50% de descompte durant 3 mesos activant Saba Ticketless a l'app o a saba.es. Sí, sí, a meitat de preu. I també més còmodament. Paga menys i oblida't dels tiquets i els caixers de sempre. Promoció vàlida fins al 28 de febrer.
Aquest Nadal, el millor regal pot ser la màgia d'un somriure, un passeig entre llums de colors, una tradició en família, la il·lusió d'un infant, la sorpresa de l'inesperat, un desig de fa molts anys, la fantasia d'un record o l'alegria de l'amistat. Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró. Descobreixo en primera persona.
Ens vas dir que t'avisessin quan comencessin les prerrebaixes i això és el que estem fent. La Mallorquina ja està de prerrebaixes. Del 27 de desembre al 5 de gener, un 25% a tota la roba de la llar i descomptes fins al 50% en articles seleccionats. Compra també còmodament des de casa a lamallorquina.es o descarrega't la nova app i tindràs un 10% de descompte addicional en la teva primera compra.
Saps on tens el Nadal més màgic? El de sempre, a Sabadell. Cada dia obrim una finestra del calendari d'Advent a la façana de l'Ajuntament. I del 27 fins a Reis, l'espectacle somriu al Nadal. Hi ha llums, trens per fer-se selfies, la caseta del llaminer, un pessebre gegant de 360 graus. Tot gratis. Consulta el web sabadell.cat/Nadal. Ajuntament de Sabadell.
Prepara't per enlluernar i regalar amb els millors preus a CIA. A partir del 29 de desembre, rebaixes de fins a un 50% de descompte en una gran varietat d'estils. Tu mires d'estalviar i nosaltres ho fem possible. Ara la teva botiga CIA i online.
Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
RAC1.cat.
Ei, Pep, com vas? Bé, escolta, crec que m'he perdut. Sí. Tinc l'ubicació oberta al mòbil, però no hi ha senyal. D'acord? Sí, acabo de passar la rotonda i giraré cap a la dreta. Però després... Ah, doncs faré la volta. Tranqui. Merci, tio. Fins ara.
Parlar per telèfon mentre condueixes és una distracció que pot provocar un accident. No te la fotis. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya.
El nostre Nadal, els galets...
A l'Escudella.
Els pastorets...
Al teatre.
A la Mercè.
Dalt de la cadira. Com a l'Igre Campareta,
Marc, tu ja ets gratet per això.
Potser sí. I per Cap d'Any.
Per Cap d'Any, la grossa, la que sempre, sempre, sempre cau a casa.
31 de desembre, sorteig de la grossa de Cap d'Any. Guanya 200.000 euros i molts premis més.
Loteries de Catalunya és la nostra.
Jugar amb responsabilitat és guanyar, i només si ets major d'edat.
Aquest Nadal troba a Lidl la millor relació Nadal-preu. I si el bo i millor de Nadal hi afegeixes el preu Lidl, trobes fins al dijous 29 la millor varietat de mariscs. Nècores, bou de mar, llamàntol, vieires, cigales, percebes, gambot... Fins a un 30% de descompte. Lidl, marca la diferència.
Será un fin de año mil molón con un extra de ilusión.
Quiero 100 kilos de cotillón que llevo un extra de ilusión.
Dame un cupón o mejor dame dos que quiero un extra de ilusión.
Per 10 euros, compra ara el teu cupó extra de Nadal de l'11, amb 75 premis de 400.000 euros. El 1 de gener, cupó extra de Nadal de l'11. Dóna'm un extra d'il·lusió.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Us agrada viatjar? Fins a quin punt creieu que coneixeu Catalunya? RAC més 1 i Securitas Direct us ofereixen Racons de Catalunya, un podcast per conèixer el país d'una altra manera.
Redescobrim alguns dels racons més singulars del nostre país.
Geografia, història, clima, gastronomia.
Persones que estimen i cuiden la seva terra.
Racons de Catalunya, el podcast de turisme local de RAC més 1 amb Martí Oliveres.
Per posar en valor tot allò que tenim a casa.
Busqueu i descobriu Racons de Catalunya a RAC1.cat i a l'app de RAC1.
RAC més 1.
Tots som
més.
Avui a la tertúlia amb els periodistes Josep Martí, Joan Julivert, Neus Tomàs i Vicent Sánchez. A l'Ull de Poll, Pere Mas.
Són les 10 i 13 minuts, portem ben bé una hora parlant d'aquest vídeo de la discoteca Waka i tota la polèmica que s'ha generat al voltant. Hem dedicat bona part de la tertúlia a parlar de les agressions sexuals, de què hi ha darrere, de tot plegat. I un altre dels elements que ara ens genera també certa dubtes és saber què passa amb aquest vídeo a la xarxa. És a dir, si es pot trobar la persona que l'ha difós, si això hi ha manera d'eliminar-lo d'alguna manera de la xarxa o si ara ja el mal, diguem, està fet. I li volem preguntar a l'experta en ciberseguretat i pèrit informàtic forense, el Bruno Pérez Juncà. Senyor Pérez Juncà, bon dia i moltes gràcies.
Molt bon dia.
Començo per això. Es pot saber, analitzant aquest vídeo, qui el va gravar?
Mira, analitzant el vídeo fredament, no, en un principi no, perquè quan tu envies un vídeo a les xarxes socials, aquestes xarxes socials el que fan és es carreguen les metadades i en un principi pel vídeo tal com tu te'l descarregues, no. Una altra cosa és si tu creues dades, per exemple, si tens les gravacions de la discoteca, si a més tens les senyals de les antenes, tu sabràs qui s'ha connectat a certes plataformes, qui ho ha enviat... es pot arribar a saber. Tot deixa traçabilitat, això ho has de tenir-ho molt clar. I també s'ha de vigilar, depèn de la manera que ho hagi enviat, i també, com et deia, depèn de la plataforma que ho hagi enviat, doncs potser han quedat rastre d'aquestes metadades, i ja et dic jo que saber-se qui ho ha fet Jo crec que sí, se sabrà qui ho ha fet. Jo, amb això ho dic claríssim.
El Departament d'Interior també ha demanat a Twitter que aturi la difusió d'aquest vídeo. Twitter té eines per fer-ho, això?
Sí que existeixen unes eines en les que una vegada tu has penjat un vídeo, que es crea un identificador i a partir d'aquí, doncs, a part, com et deia, de saber la traçabilitat, de saber qui se'l descarrega, qui el passa, qui el copia, qui el retuiteja, etcètera, com et deia, crea aquest identificador. I aquest identificador, doncs, a partir d'aquest moment, és eliminar-lo, no? Però, esclar, si aquest vídeo te'l retoquen una mica i te'l tornen a penjar una altra vegada, clar, l'identificador canvia, per tant, ja és un altre. Això serà el joc del gat i la rata, serà un constant, i aturar-ho al 100%, Twitter no ho podrà aturar, ja t'ho dic.
I en general és impossible que aquest vídeo s'acabi eliminant de la xarxa?
Sí, efectivament. O sigui, una vegada s'ha digitalitzat alguna cosa, a partir d'aquí s'ha perdut el control totalment. De dir, sí que pots emmascarar una mica, sí que pots anar traient tot el que bonament puguis, però pensa que si això tu estan, la gent s'ha fet còpies o ha guardat en una unitat de memòria externa, per exemple, i això d'aquí X temps tornarà a aparèixer una altra vegada, o això s'ha guardat a una sèrie de servidors en els que la justícia no pot arribar-hi perquè no hi ha conveni amb aquest país, per tant, això no ho borra ningú, és impossible d'esborrar. Un cop s'ha enregistrat la imatge, has perdut el control i ja et dic, l'esborrar al 100% és totalment impossible.
I és una excepció que Twitter permeti que es difonguin aquestes imatges, perquè és el que comentàvem abans, hi ha xarxes socials que en aquest sentit són molt més restrictives amb imatges sexuals, o hi ha ni gairebé imatges sexuals, estem parlant de nus. És una excepció Twitter en aquest sentit?
No, hi ha moltes xarxes socials que, aviam, que no poden controlar el 100% del contingut. Has de pensar quina brutalitat de contingut hi ha, no? Ja hi ha unes persones dedicades a censurar aquests tipus d'imatges, però pensa que la quantitat d'informació és tan bèstia que realment, tot i que tenen programes també d'intel·ligència artificial que intenten netejar-ho, sempre algú passa els filtres i s'escapa, no? Però a mi en si, ja t'ho dic, les xarxes socials, aquestes empreses que hi ha enrere, posen tots els seus mecanismes humanament possibles que hi ha. Però ja et dic que hi ha altres pàgines, hi ha blogs, pensa que hi ha, com es diu ara, sistemes de missatgeria descontrolats totalment, que hi ha xarxes peer-to-peer, que també es pot compartir, que això no ho controla ningú. Per tant, el que et deia, una vegada creada la imatge digitalitzada, el control s'ha perdut i ja et dic que això no s'esborrarà mai.
I què li recomanaria a algú que li hagi passat això, no necessàriament un vídeo sexual, algú que de sobte veu que corre d'ell, doncs un vídeo del que sigui que està vulnerant el seu dret a la intimitat, què li recomanaria que fes?
Doncs mira, l'Oficina de Protecció de Dades té un decàleg en el que t'explica tot el que has de fer i el primer que has de fer és contactar, estàs obligat a contactar amb la plataforma que ha publicat aquests vídeos i demanar el dret a retirar la teva informació. A partir d'aquí has d'esperar la resposta i si llavors no tens resposta, llavors sí que l'Agència de Protecció de Dades pot entrar i pot accedir. Una altra cosa és el famós dret a l'oblit, no? Que es diu aquí hi ha el dret de l'oblit, sobretot amb el tema dels cercadors. Val? De dir, una cosa és que estigui a pàgines web, que la gent no hi entri, que arribi, i l'altra és que no ho trobin, perquè fixa't bé que tothom fa servir aquests cercadors per poder buscar la informació. Doncs el truc estaria en demanar aquest oblit en aquests cercadors, de dir anar a Sant Google i demanar-li, escolta, això esborro, val? I si no es pot esborrar del tot, doncs llavors tens una jugada que és amagar-ho, val? Aquí fem, hi ha un acudit de forenses, no? Que...
Epa!
Diguem sempre d'on t'amagaries tu un cadàver que saps que no el trobaríem mai de la vida, no? I la resposta és amagar-lo a la quarta o la cinquena pàgina del Google. Per què? Perquè és que ningú hi va. Doncs, quan hi ha un contingut, el que tu has de fer és generar molt de contingut nou, val? Perquè aquest contingut que a tu no t'interessa se'n vagi això a la quarta o cinquena pàgina del Google, on la gent, certament, la gent no buscarà, no? Són les úniques tàctiques que pots fer, no pots fer-hi gaire res més.
Josep Martí.
Sí, Li volia fer una pregunta, dispensi la meva ignorància, però el prejudici o l'experiència em porta a pensar que quan hi ha diners pel mig, molts diners, fer desaparèixer imatges és més fàcil o es fa d'una manera més eficaç. Per exemple, amb els resums de partits de futbol, de la Premier, a Twitter, per exemple, hi ha moltes piulades, molta gent que ho penja, i indefectiblement, cliquis on cliquis, et diu a tot arreu, aquestes imatges vostè al seu país no les pot veure. Es dediquen més recursos quan hi ha diners pel mig que quan no n'hi ha?
Home, et seré molt clar, hi ha empreses especialitzades dedicades a això, a tapar aquesta informació i a borrar la informació, i això té un cost, i té un cost elevat. També et seré molt clar, aviam, la justícia malauradament no és igual per tothom i no és el mateix anar amb un advocat d'aquests, com t'ho explicaria, que anar amb un altre, i saps tu que aquí pagant Sant Pere canta. Aquesta és la realitat de la vida, i amb xarxes el mateix. O sigui, realment te pots gastar, doncs ja t'he dit, quantitats importants, aquesta informació està per més. És el mateix que quan te segresten una compte, quan te segresten les comptes, quan tu vas d'usuari que estàs demanant, sisplau, que et recuperin la compte, no hi ha patades, però en canvi, si esquitxes diners a certes empreses, casualment t'ho recuperen instantàniament, no? Aquesta és la realitat.
Neus Tomàs.
Sí, bon dia, senyor Pérez Junca. Jo li volia fer una pregunta que no sé si té resposta, però em comentava un company que en el cas del vídeo que comentàvem abans, el nom de la discoteca de Sant Quirze va ser tendència a Twitter durant una bona estona. Llavors, quan els responsables d'aquesta xarxa veuen que passa això, és a dir, que aquesta tendència respon a que en molts dels comptes que han fet possible que sigui tendència s'està difonent aquest vídeo, els responsables de la xarxa no han de fer res? No han de, no sé, avisar, per exemple, a la policia, tenint en compte que el que s'està cometent és un delicte, o és igual, és tendència i ells no poden fer res? Perquè, clar, una cosa és, no sé, per WhatsApp, que potser és més difícil poder controlar que s'està fent una difusió tan massiva, o potser no, passa el mateix que el Pep, no ho sé, però en el cas de xarxes, si és tendència, és evident que ells saben què està passant, no?
Sí, efectivament, aviam, ells tenen una sèrie de mecanismes, estan veient, estan monitoritzant, però et repeteixo, el gran problema de les xarxes socials és la bestialitat d'informació que s'està girant per segons, m'entens? I per més intel·ligències artificials que tinguis, per més persones que estan darrere, que estan arbitrant aquest contingut, clar, és impossible. Pensa que tot el que es pengés a Twitter tingués que haver-hi algú que ho supervisés. Esclar, és que l'empresa ha de tancar perquè no tindries prou recursos per poder fer-ho. Estic totalment d'acord amb tu que en aquestes empreses no se'ls exigeixen responsabilitats quan aquesta gent en tenen, i molta. I el que passa que, ja t'ho dic, són aquestes megaempreses que sembla aquí que ningú pot arribar-hi, no? I que sembla que mai tenen cap responsabilitat quan se'ls hauria de fotre canya i se'ls hauria de demanar justament responsabilitats.
Clar, això és el que volia dir. És a dir, és evident que és impossible controlar-ho tot, no? Després també s'ha de veure com controlen i els mecanismes que tenen, i ho hem vist, per exemple, hi ha un documental de Facebook que espanta molt, com tenen gent fent torns de 12 i 15 hores en països com la Índia, tancats en despatxos, mirant les imatges sense que hi hagi gran supervisió. Però més enllà d'això, que en aquest cas no és una allau, sinó que ja està identificat que allà està passant algo perquè hi ha és tendència. Per tant, clar, no sé si fins i tot si estan veient que s'està cometent un delicte, això és el que vull dir, i no fan res.
Clar, però aviam el tanto, aviam, s'està cometent un delicte, clar, en el teu país, però esclar, aquesta empresa és d'un altre país, m'entens? Aquest és un dels merders que tens tu a internet. De dir, clar, el que, per exemple, en el teu país és delicte, en el de l'empresa aquesta no ho és. Clar, llavors, s'ha de fer, el jutge ho ha d'enviar un a l'altre per dir que és delicte, a partir d'aquí l'altre ho accepta, a partir d'aquí li demana les dades, t'envien les dades de la traçabilitat. Aquest és el problema que tenim d'aquesta globalització i de que aquestes dades estan a tot arreu. El problema que tens és que internet és mundial i malauradament les lleis són locals i no ens estem regint per unes lleis globals. D'aquí que internet té aquesta immediatesa i malauradament la justícia, home, com tu diria, la paraula que no la descriu és la immediatesa.
Joan. Sí, fins a quin punt, jo no sé si és una qüestió de justícia, una qüestió d'ètica o de patrons de funcionament, no? Perquè, per exemple, els mitjans de comunicació, ho recordava abans, sí que tenim unes legislacions i unes regulacions en relació a allò que podem difondre o emetre. Però jo seré una mica més pervers. Jo crec, sincerament, que aquestes plataformes, la viralitat, és el seu negoci. I en la mesura que això és tendència, això els hi dona moltes dades, que és el seu negoci. És a dir, fins a quin punt no són elles les mateixes que potencien o que ja els hi va bé que hi hagi viralitat independentment de quin sigui el contingut d'aquestes imatges.
No, i tant, aviam, no t'enganyis, això són empreses que el que busquen és aquest trànsit, és aconseguir beneficis. A cost de què? Aviam, estem parlant d'aquest tema, d'aquesta possible agressió sexual, però esclar, estem parlant d'altres temes, de decapitacions, estem parlant de salvatjades que realment s'estan passant per aquestes xarxes. Ja t'ho estic dient, aquesta gent han de tenir una responsabilitat. Et fan el model de negoci del que ells treuen unes quantitats bestials de calés, m'entens? Però en aquí no es responsabilitzen i ja seria hora que ho féssim. Un altre tema també seria molt important, que és, a mi em sembla molt bé que aquesta gent creïn unes eines tecnològiques, val? Però també és important veure com la gent les fa servir. Perquè jo aquí el que realment et culpo és a totes aquestes persones que des del primer moment va sortir aquest vídeo, que l'han començat a retuitejar i que l'han començat a traspassar. A mi aquest és el problema greu. De dir, quan tu veus que hi ha aquesta acció, el que has de fer tu ràpidament és tallar-ho. És que ja és la teva pròpia actitud. Però fixa't bé que l'actitud majoritària, quina ha sigut? La de compartir. I aquí és on tenim el problema. I això, com per qui es deia, de dir, això ho hem d'arreglar-ho des de les bases. Això s'ha d'explicar, s'ha d'educar de com funcionen aquestes xarxes i, a més, hem de parlar de les víctimes de la tecnologia, que això ningú mai en parla. ¿Vale? Les víctimes de la tecnologia són aquesta mainada, és aquesta família que ho estan passant malament, que els està caient un xàfec de Déu i Maria Santíssima, que estaran una setmana, 10 dies, que seran els pitjors de la seva vida. Pues, escolteu, que voleu fer servir xarxes socials? Que voleu ser famosillos? Doncs, guita, quan caigui el xàfec, has d'aguantar-ho. I, malauradament, la gent no sap com aguantar aquesta pressió. Molta mainada no tenen recursos perquè mai s'hi han trobat i llavors és quan venen les bestieses, que això tampoc se n'en parla, però parlem de tots aquests influencers que acaben molt malament. Doncs tot això s'ha d'agafar i s'ha d'explicar les bases, s'ha d'explicar la mainada, de dir el cost real de la fama i de la tecnologia, perquè hi ha aquesta altra cara que ja et dic jo que ningú en parla. Només aquestes grans empreses el que volen és això, que els anem donant dades i guanyar calés. És així de senzill.
Bruno Pérez Juncà, li agraeixo molt que ens hagi atès aquest matí al Món de RAC1. Un moment, que el Vicent Sánchez té una pregunta que no li he deixat fer, una última pregunta i ara sí que l'acomiadarem.
Hola de nou, senyor Pérez Juncà, què tal?
Vinga,
jo ja sap que en principi tot això podem estar absolutament d'acord perquè no és, perquè són coses bastant evidents, però hi ha coses per darrere que no són tan evidents i que vostè parlava de que ens apuntem immediatament a linxament si cal o fins i tot que fem coses que després quan tornen a nosaltres no les sabem portar i això és així. Però és possible també que s'hagi, com que la justícia està lenta i això va tan ràpid, que s'hagi imposat una gran resignació, una impunitat i una resignació. És a dir, molta gent que diu, va, no valdrà la pena. Abans, quan apareixia un article escrit en premsa escrita, era portar una denúncia o fer una demanda era bastant fàcil, relativament, però era, com a mínim, anaves a la mateixa velocitat que la premsa escrita. Però ara, amb les velocitats i amb la quantitat d'informació, d'opinions i de barbaritats que apareixen en aquestes xarxes, molta gent diu, bueno, pues li trec importància o m'hi resigne perquè no hi ha res a fer.
No, veus, justament no. Sí que hi ha fer. Gràcies a Déu, com et deia, hi ha les evidències digitals, a més tot deixa traçabilitat. El que passa que has d'actuar molt i molt ràpid i sobretot preservar totes aquestes evidències. Després això, tu passes a la justícia. I a partir d'aquí ja comença aquest ritme bananero, val? Això ja és un altre tema, això ja és una altra qüestió. Però que la gent no se senti indefensa, tot el contrari. Existeix la traçabilitat, existeix aquesta preservació d'evidències a temps real, que després són vàlides a judici, justament és la feina que fem els pèrits, o sigui, extreure les evidències, autentificar-les i presentar-les a seu judicial quan toqui, el dia que toqui. No, ens ho hem de treure, però et repeteixo, per mi la part més important és aquesta actitud de cadascuna de les persones. La persona que ha tingut aquest vídeo ha de ser conscient de que això no ho pot transmetre, i el que ha de fer pel bé d'aquesta mainadeta és simplement agafar, esborrar-ho i ja està, i no seguir la cadena. El més important és això, que hem de tenir la consciència de trencar aquestes cadenes, perquè avui ha sigut això, però demà en serà una altra i demà passat en serà una altra. Doncs el que hem d'aprendre és a trencar cadenes.
Ara sí, Bruno Pérez Juncà, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, fins la propera, salut.
Són 2:15 del matí, que de vegades hi havia més retard entre el que li preguntava i el que responia. Algun comentari, Pere Mas, que no t'he sentit en tot el matí?
No m'has sentit en tot el matí i he apuntat moltes coses, que són alguns subratllats i algunes preguntes incòmodes sobre el tema, si em permets.
I tant. Us
he invocat.
Sí, us demano tots que siguem una mica breus, perquè abans d'acabar la tertúlia voldria fer un cas d'aquests del contenidor que ens arriben, però...
Intentaré ser breu, és que hem apuntat moltes coses de les que anaven comentant-se, partint de la base que tot això és un desastre, val? O sigui, aquí tenim dues famílies que tenen, i dos víctimes, ell i ella segur, que tenen un merder a casa, que tenen un merder personal, que tenen un... Mira, aquest és el de la mamada, aquesta és la mamada, que els perseguirà durant un cert temps fins que això acabi anant cap una banda o l'altra. Preguntes que em venen al cap. La gent que hi havia allà, quan passa això, els amics d'ell, els amics d'ella, les persones que estaven de festa, quina actitud tenen davant d'això? Tu veus això en una discoteca, quina actitud prens? El del vídeo, què fa filmant això? I... Ara parlàvem de la traçabilitat. Com a mínim hi ha 5 o 6 o 7 o 8 persones que saben qui és aquest tio. Perquè han rebut el vídeo, perquè el van veure filmant, perquè són amics del vídeo. Per tant, que estan encobrint un delicte. Perquè la gravació d'això o la difusió d'això és un delicte. Per tant, aquí hi ha un seguit de gent que sap això. Això és una demanda. 2, la discoteca. Bueno, però heu de parlar ja d'aquesta discoteca. L'Ajuntament de Sant Quirze i la Generalitat passant-se la pilota en aquesta discoteca... Perquè ara parlem d'aquest incident, però es parla de violacions...
Sexuals,
agressions, pallisses, racistes... Bueno, què passa amb aquesta discoteca? No es pot fer res per intentar collar-la una mica? És a dir, fots un control policial cada dia, fots un control de colèmia cada dia a la sortida, fas inspeccions permanents... Jo crec que hi ha maneres, si no se s'hi pot trobar la llicència, si realment es considera que aquesta discoteca és un problema, d'empaitar-la. Ha parlat la discoteca? Jo hi vaig sentir una cosa a la TV3, que deia que la patronal, FECASARM, crec que es diu, no parlava per indicació de la discoteca. Què vol dir que la patronal parla per indicació de la discoteca? I de qui és aquesta discoteca? De tenir els propietaris, que deuen tenir una cosa a dir, no, d'això? Hi ha un registre mercantil on surt el nom d'aquests propietaris, hi ha una societat al darrere. A mi també m'agradaria saber què passa amb això. Després, la hipocresia del Twitter i companyia. Jo he buscat aquest vídeo i l'he vist. He vist un fragment, no sé si l'he vist sencer o no l'he vist sencer. Aquest matí, mentre esmorzava aquí baix, l'he vist amb un paio que l'havia penjat feia 4 hores.
Sí,
si jo l'he vist i el puc veure, per què no hi ha un senyor de Twitter, sabent el merder que hi ha amb això, que es dedica a bloquejar aquest tio i suspendre-li el compte? Quan un tio penja un fragment d'un partit del Barça, o penja un fragment d'Avatar, o penja un fragment d'un programa com L'Hormiguero, com va passar no fa gaire, s'invoquen uns drets de copyright i uns drets de mostra pública i desapareixen immediatament.
Per això ja ho deia el senyor Martí.
Sí, ho deia el senyor Martí, ja que l'és pel mig. Però el senyor Twitter, si volgués, podria fer desaparèixer això. I és més, amics Mossos d'Esquadra i amics companys periodistes, jo l'he vist a 3 perfils, aquest vídeo. En un d'ells, s'intueix com es va produir la difusió, perquè és una captura d'un TikTok d'un senyor amb noms i cognoms, jo l'he vist, que té 600.000 seguidors a TikTok i que es dedica a la seguretat privada de les discoteques, que fins i tot l'he vist fent un directe dient: escolti'm, això jo ho he retirat perquè ha habido mucho follón. Bueno, això ho ha vist la policia o no ho ha vist? Perquè aquí ha contribuït en aquesta difusió. Per cert, el TikTok, jo en tinc, però no hi entro mai, no sé com va, hi he entrat per veure tot això. O sigui, si el Twitter és un abocador d'escombraries i de desgraciats vomitant, el tipus de comentaris que m'he trobat al TikTok amb l'agravant que són nanos de 12 a 18 anys, jo, o sigui, espero que aquests no s'hagin de pagar les pensions. O potser hem de suportar pel poc que he vist, de veritat. O sigui, pares, traieu-los del TikTok als vostres fills. És espantós el nivell d'imbecilitat, però d'imbecilitat greu, que he vist al TikTok. Tots hem sigut adolescents i tots hem fet el tonto. Un altre element. L'embolic familiar de tot això s'hi barreja el tabú del sexe als adolescents. El meu fill no fa aquestes coses, la meva filla no fa aquestes coses. Això, tot això, a casa... Ara, no estem comentant el vídeo en concret, o sigui, jo el vídeo no el comento, el vídeo és una cosa que, vull dir, jo no em dedico a comentar aquestes coses, però que al darrere de tot això hi ha aquest tabú i hi ha la possible falsa denúncia. Que ara, si és l'Alba Fagem aquí, és una llàstima que no estigui en línia, li podríem recordar el cas d'aquests, recordeu aquell individu de Malassanya que l'havien inscrit, l'havien tatuat o l'havien, no sé què, l'havien l'anatge, la paraula maricón, que era un embolic mediàtic de, brutal, o sigui... Jo no dic que això sigui una falsa denúncia, però compte amb que no puguin cobrir un merder a casa, tot això, perquè des del punt de vista del que representa la victimització de les dones, les agressions sexuals, les de veritat, no dic que aquesta no ho sigui, però això planteja un problema. També els mitjans aquí han fotut bastant caldo gros. Alguns que van penjar captures de pantalla. Algun mitjà més o menys seriós, a la seva versió digital, inicialment va penjar una captura de pantalla de l'incident. Aquí també, diguéssim, hi podem reure una mica. I crec que hi ha... Perdoneu, però és que tenia moltes coses per dir.
No, no, que t'has quedat a gust.
M'he quedat a gust, però...
La Neus... La
Neus ha demanat la paraula.
Sobre la discoteca en si, que és veritat que és una pregunta que ens hem fet tots, però aquí, pel que m'han explicat a mi, no és tan fàcil. D'entrada, és veritat que l'alcaldessa de Sant Quirze es queixa molt, però la llicència és municipal... I per tancar una discoteca, per més inspeccions que s'hagin fet, que allà, pel que sembla, se n'han fet moltes, la cosa és que administrativament, perquè la gent ens entengui, compleixen. És a dir, només han pogut multar per coses com que els controladors d'accés tenien la llicència caducada o per qüestions de contractes dels treballadors. Però per tancar una discoteca has de poder demostrar doncs, que hi ha un excés d'aforament brutal, que no hi ha les portes d'emergència ben situades... Per tant, tancar-la no és tan fàcil.
I a més, si la tanques, hagi... et porten els jutjats
i
et doni
la raó. I després és veritat que en el cas aquest de la pallissa racista, que és una qüestió penal i que té una via pròpia, però fins on sé jo, sembla que com a mínim una de les víctimes no va voler denunciar, amb la qual cosa encara ho dificulta més. Que en tot cas, que és una pregunta que ens fem tots, no? De per què aquesta discoteca encara està oberta, i la resposta de les diverses administracions és que no s'ha pogut tancar, perquè no s'ha pogut demostrar que s'estigués cometent alguna il·legalitat que permetés tancar-la. No sé si m'explico molt bé. I després hi ha aquesta cosa, una certa picabaralla administrativa, perquè clar, jo entenc que l'alcaldessa es queixi, però al final la llicència és municipal.
Sí, teòricament aquesta llicència s'exhaureix aquí un parell d'anys, pel que tinc entès, no està renovada.
Però no és tan fàcil, és que és veritat, no és tan fàcil.
Però escolta'm una cosa.
És a dir, quan hi ha una llicència... No és tan fàcil, perquè com que fan coses que són una mica rares...
Tu fos un control drogotest a les 12 de la nit allà a la porta.
Sí, home, sí, i tu...
A la carretera amb la que van agafar els cotxes, i quan vinga, vacien-se les butxaques i enganxes a tot teu.
Sí,
carregats fins dalt de tot.
I tu fas això...
I quan ho fas 3 setmanes seguides...
I tu fas això a qualsevol discoteca i la tanques. A qualsevol discoteca d'aquest país i la tanques, és a dir, i amb això hi hauria bastant maldat administrativa.
Això passa amb una discoteca al paral·lel.
És a dir, sí, quan algú vol tancar un establiment, el que siga, de vegades perquè en cobreix prostitució o el que siga, i no sap com demostrar-ho, doncs acudeix a tècniques que al final són un abús administratiu també, perquè es poden aplicar a qualsevol. També atenció amb el que diem, perquè és que si no... Ah, no ens agrada això? Doncs mira, és molt fàcil. Fotem ahí cada dia un control i ja veuràs tu. Home, si no li tanquem el negoci, no, home, no, clar, o els tanquem tots. No, home, a veure, una mica de calma. És a dir, les coses realment han de ser proporcionades, i quan, per molt que estiguem ara exaltats aquí, quan una persona té un negoci i compleix tot el que li demanen, doncs dic-li, no, és sí, que però, com que no ens agrada, vinga, ara li tancarem.
El problema és el que li demanen i el que li demanen, el que no li demanen, perquè, per exemple, en el futbol les normes són superestrictes, i si es demostra que un club no ha estat capaç de controlar que una persona ha entrat amb objectes contundents, li poden tancar el camp.
Sí, sí.
I en canvi, una discoteca...
Li poden tancar el camp per una sèrie de partits.
Sí.
No li tanquen.
Però se'l pot sancionar.
Estan farts de treure gent que s'està drogant als lavabos.
Exacte. És a dir, que pel que ens deia la Neus, una discoteca és només en relació al seu funcionament.
Les totes, vostè.
Al seu funcionament, no el que passa dins.
Però no
totes tenen
aquest merder que tenen aquesta discoteca. No tot, el tenia aquesta del paral·lel, recordeu aquesta del paral·lel que no parlava d'haver-hi punyalats, i va haver-hi, van anar els Mossos i a la Guàrdia Urbana a muntar un parell de dispositius per fotre ratlla una mica aquesta gent.
No, per controlar les armes blanques. Però jo el que em refereixo és que en un camp de futbol no només es mira si les portes d'emergència les té bé, si té bé els accessos, etcètera, sinó que també es mira el que acaba passant a dins i quin control hi ha hagut en relació a allò que acaba passant
sobretot,
a dins.
Sobretot allò que cau sobre el camp, sobre el terreny de joc.
O que posa en risc la seguretat de les persones que hi ha dins del camp.
I clar, si algú se li ocorreix encendre una bengala en una discoteca i algú grava això, i per tant posa en risc a totes les persones que estan allà dins, suposa que l'acció administrativa seria més.
No, però és que en un camp de futbol se't pot assignar fins i tot per insults racistes. Clar, una agressió racista en una discoteca entenc que és pitjor que un insult racista en un camp de futbol, però en canvi, per insults racistes tu pots tancar una graderia o fins i tot tancar temporalment un camp.
Per tant, el que passa dins és una cosa i s'hauria d'actuar, i per tant també dir que quan una cosa o quan determinats llocs no ens agraden ha d'haver-hi, ha de caure sobre una acció administrativa que pot ser no excessiva, sinó selectiva, doncs tampoc és això. Josep, quan es repeteixen moltes vegades un delicte, sí, evidentment.
Josep, ja anirem acabant.
En la línia que deia el Pere, quan buscant el vídeo aquest per veure'l, perquè si no havíem de parlar l'has de veure, hi ha un cas d'una discoteca a València, també estos dies, amb un coit damunt d'un capó de cotxe. Allà estan gravant el coit 10 o 12 persones, i la meitat són noies i la meitat són nois que estan jaleando els copulants i també a les xarxes i tot això. És a dir, li podem tancar una discoteca, però que és una cosa que no hem parlat avui, el que m'ho volia referir. I per no semblar un purità. Tots n'han fet de l'alçada del campanar, no? Qui més, qui menys, uns més, d'altres menys. S'ha copulat tota la vida els vàters de les discoteques, s'ha copulat tota la vida els vàters dels restaurants, sobretot dels restaurants elegants. Totes aquestes coses...
El problema no és copular, eh?
Totes aquestes coses han passat des que el món és món. L'oci com un excés. Ara, i en això sí, que vaig a treure el carca que porto a dintre, hi ha coses que han d'arribar en unes edats, perquè tens les eines per fer-les de la manera que et protegeixes al mateix temps que les fas. I a mi el que em sembla també molt rellevant i un debat pertinent és aquesta fantasia de que una xiqueta de 14, 15, 16 anys, un xiquet de 14, 15, 16 anys, el model d'oci del qual ha de participar és l'equivalent al del síndrome del hooligan dels anys 80, que és esperar que arribi el divendres a la nit i el dissabte per fotre tasta al cul de tot i perdre els sentits. I aquest és un tema sobre el que les famílies tenen bastant a dir, perquè són crios. És que una xiqueta de 16 anys és un crio. I un de 19, doncs quasi, saps? I sobre això no se'n parlarà, ni avui, ni demà, ni passat, ni l'altre. L'empoderament dels crios, que puguen anar a canviar-se de sexe als 16 anys sense permís dels pares, que puguen anar a avortar sense permís dels pares, que no puguen comprar una botella de vodka i que després ens escandalitzéssim quan veiem una fel·lació al mig d'una pista. El que hi ha és una reflexió, sobretot, al voltant de quines són les coses que estan en condicions de fer xiquets i xiquetes de 16 anys i quines no estan en condicions encara de fer. I de qui és la responsabilitat de que les estiguem fent. I en això, no, la solució no sempre ve dels que estan més enllà de la porta de casa teua.
Falten 2 minuts per 3 quarts, doncs jo crec que en podríem estar parlant aquí fins a les 12, però tenim altres temes per parlar. Anem a la publicitat i acabarem la tertúlia amb un cas de contenidor d'aquests que ens arriben, que també déu-n'hi-do.
Orgull per acompanyar-vos en el vostre viatge. Orgull per renovar la nostra flota amb la compra de 97 nous trens. Orgull dels nostres 400.000 viatgers diaris, que en un futur proper seran 600.000. El 2023 continuarem treballant per a tu. Bon viatge nou. Rodalies operat per Renfe. Transformem Rodalies. Ministerio de Transportes, Mobilidad y Agenda Urbana. A bon preu i esclat, l'estalvi és marca de la casa. I ara, fins al 9 de gener, aprofita aquest lot estalvi. Capsa de 2 quilos de gamba llagostinera, terrina de gelat de sabors variats i una ampolla de vi blanc Ramon Roqueta per només 21,99 euros. Aprofita l'oferta. A bon preu i esclat, l'estalvi és marca de la casa.
Bon preu i esclat.
Aquest hivern prepara casa teva per a les visites més màgiques amb les ofertes de Leroy Merlin. Fes la teva llar més càlida i acollidora, rep els qui més estimes i sorprèn-los amb els millors regals. Aprofita les millors ofertes per gaudir d'aquest Nadal fins al 3 de gener. Compra Leroy Merlin Ponès a l'app, al 910 49 99 99 o vine a la teva botiga Leroy Merlin.
És el moment d'il·lusionar, el moment de sorprendre, amb una selecció única de marques i ofertes que són tot un regal. Com ara un 15% de descompte en tota la marca Dyson. Feliç 2023, al Corte Inglés, a la botiga web i app.
Quiero 100 kilos de cotillón que llevo un extra de ilusión.
Dame un cupón o mejor dame dos que quiero un extra de ilusión.
Per 10 euros comprar el teu cupó extra de Nadal de l'11 amb 75 premis de 400.000 euros. El 1er de gener, cupó extra de Nadal de l'11. Dona'm un extra d'il·lusió.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
RAC+1 Podcast.
Aquest gener torna l'Escorxador.
Des de la sala Cotton Club de Casino Barcelona, amb tots vosaltres, Guillem Estadella.
Ja és aquí la segona temporada del Rose Battle de RAC+1. 5 nous combats. Joan Maria Pou i Laia Coll.
Ella diu que fa curses i que està molt en forma. El rei emèrit sense crosses.
Jo el veig les curses les vaig a córrer i no les narro des de la línia de meta.
Míriam Díaz i el senyor Buigas, Edu de Batlle i Adrià Santa Susanna, Marc Serra i Rocco Stenhauser.
Utilitza bé, Rocco. Utilitza bé, que sembles el Cárdenas.
Mireia Giró i Marta Bosch. I un jurat de luxe per decidir el guanyador.
Benvinguts i benvingudes a l'Escorxador!
L'Escorxador, segona temporada. Que comenci el combat. Escolta a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC+1.
Tots som
més
1. RAC1.
Ostres, quina ciutat més increïble.
Sí, però no t'aturis, hem de fer una pila de coses. Tenim 20 minuts per travessar el pont, anar fins a l'altra banda del parc i fer-nos una selfie a la catedral. He portat uns tàpers de mandonguilles.
Tant de bo trobar un bon company de viatge fos tan fàcil com reservar un tren amb Trainline. Compara entre Ouigo, Irio, Ave i Hablo i estalvia el teu proper bitllet. Trainline, tots els trens i tarifes en una sola app.
Estàs buscant el millor regal per als teus? Regala abonaments del Lliure i no et perdis els espectacles de l'any dirigits per Àlex Rigola, Carol López, Glòria Balanyà, Alberto San Juan, Tiago Rodríguez, Pablo Messiez, Sílvia de l'Anyó, David Selves, Marc Colellera i molts més. Entra al web del Teatre Lliure i regala emocions.
Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900-842-848 o entra a iott.net.
Cru de Navajas, l'últim Mecano, l'original. L'espectacle del moment ja és aquí, a la cúpula de les Arenes de Barcelona. Música en directe, pantalles espectaculars, cantants i ballarins en el reconeixement més brutal a Mecano. Aquestes festes regala Cru de Navajas. Compra les teves entrades a crudenavajasmusical.com i taquilla del teatre.
Bé, ja tens el regal de Reis? No et preocupis, entra a fentpaís.cat i regala un tas de gambes a Palamós en un veler, un taller de ratafia, un matí fent de pastor, un escapat al Pedraforca i fins a 300 experiències. Compra ara i rep el teu xec regal al moment o te l'envien a casa. Entra a fentpaís.cat.
Gourmet La Vanguardia amb Ibéricos Kebab et porta en l'Ibèrica estrella de les festes amb l'espatlla de gla 100% ibèrica i una ampolla de caves Hill Panot Gaudí Gran Reserva. Tria entre alta expressió en peça de 4 a 5 quilos per 159 euros o essència única en 10 sobres de 100 grams per 119 euros. Compra-ho ara a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Catani Escudier.
RAC+1 presenta... Crits. Emili Solsona, jubilat.
Som un equip d'investigació des de fa molts anys ja, per el Laureano, que és mi aprendiz. Som un equip d'investigació policial urbana.
I Laureà Lladó, 40 anys i vivint amb els pares.
A les 22.03, al carrer Valladolid del barri de Sants de Barcelona, una dona va cridar molt fort.
Tots dos formen un equip d'investigació criminal que busca casos on no n'hi ha.
Ja sé lo que haces con tu mujer cada noche.
Hey, tranquil, eh?
O te subes borracho. Que me lo han dicho los vecinos.
Si no ve.
Crits, un podcast que posarà foscor a la llum. Cada setmana un cas a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. I divendres la resolució al versió RAC1. Crits, amb el suport d'Òptica i Audiologia Universitària per a joves d'un a 100 anys.
A
el per què de tot plegat.
Falten 11 minuts per arribar a les 11. Anirem amb un nou cas del contenidor del món a RAC1. Avui parlem d'una obra, en concret de la construcció d'un edifici que s'està convertint en un autèntic malson pel seu propietari. Ara descobrirem per què. Però abans, recordeu, si us ha passat alguna cosa grossa, si esteu vivint una situació surrealista i sembla que ningú us ajuda, ens ho podeu explicar, ho podeu fer a través d'una nota de veu breu al WhatsApp del programa, al 669-10-10-10, una nota de veu breu, no cal que ens ho expliqueu tot, perquè si us demanem més informació ja ens la fareu arribar, ens en feu un resum, i el que podeu fer també és, si no, directament inscriure'ns al correu electrònic almon@rac1.net. Anem al cas. Xavier, bon dia.
Bon dia.
Tu on estàs construint aquest edifici?
A Corbera de Llobregat.
I per què és exactament?
És un edifici destinat a una residència d'avis.
Val. Quan vau començar les obres?
Doncs ara farà el 23 de desembre, fa un any.
Ha fet un any, eh?
Sí.
I està acabat ja l'edifici?
Sí, estem amb els últims retocs per acabar-lo, sí. I està ja acabat.
I per quan està previst que s'inauguri?
La idea d'inaugurar-lo és el 31 de gener.
I podreu obrir o no?
No, no podrem obrir.
I per què?
Doncs perquè no tenim llum. No ens han donat d'alta la llum.
No teniu llum, eh?
No.
Quina companyia estem parlant? Qui us ha de posar la llum?
L'alta s'ha de tramitar a Medistribució, que es va tramitar fa un any, l'alta, amb ells.
Uh-huh. I per tant, estem parlant, dius, que veu demanar quan us fessin la instal·lació?
El 23 de desembre de l'any passat va ser la primera notificació amb ells, conforme demanàvem l'alta per la provisional d'obra i que arrenquessin el projecte.
És a dir, tan bon punt va començar les obres, veu demanar l'alta a sí. Aquesta companyia.
Correcte.
Per tant, estem parlant de que ja fa un any i van trigar gaire a confirmar-vos que engegaven els tràmits o va quedar tot aturat?
No, va ser prou ràpid. Ens van demanar un pagament per avançat i van dir que es posaven en marxa a tramitar-ho.
I per tant, us han cobrat alguna cosa,
sí,
ja?
Sí, ens han cobrat 1.450 euros per avançat fa un any.
Concepte de què?
D'instal·lació de la llum.
Clar. Clar, pel que expliques, entenc que vosaltres feu la sol·licitud de la llum, aneu avançant les obres en paral·lel, confiant no que tard o d'hora vindran a fer la instal·lació, van passant els mesos i llavors què?
Bueno, anem reclamant, anem enviant mails, anem trucant i ens van donant llargues constantment amb respostes tipus de estamos en trámite, estamos estudiándolo, pasamos nota al departamento técnico i així constantment, fins que, bueno, ja tenim una impotència important perquè no podem parlar amb cap persona que ens digui res en concret.
Sempre t'han dit el mateix? No hi ha hagut cap, no sé, algun moment que hagis dit, ostres, per aquí hi ha alguna escletxa?
Sí, va haver un moment que una persona per telèfon em va dir, en 27 dies tendréis luz. Ah. I d'això ja fa dos mesos i seguim igual, o sigui, no han fet res, ni un moviment.
Però per entendre'ns, tenen llicència de l'Ajuntament per fer-ho? Hi ha algun problema d'aquest tipus?
Sí. Ens van dir que estàvem pendents de llicències, llavors vam averiguar, vam anar a preguntar a l'Ajuntament i ens van dir que ja havien tingut una llicència que els havia vençut, que estava caducada, i que n'havien demanat una altra que estava pendent d'aprovar el Consell aquell mateix dia, i d'això ja fa dos mesos, per la qual cosa aquesta segona llicència entenem que ja ha tornat a caducar i aquí ja no ens han dit res més.
I encara n'haurien de demanar una altra, per tant, s'entén?
Entenem que sí, clar.
Però...
Entenem que haurien de demanar una altra...
I però per la gent, és a dir, això és una obra que requereix, no l'obra, per l'ús de la instal·lació, que requereix de molta feina, és a dir, per això que sigui tan complicat de que s'hi posin?
No, en principi, bueno, per el que ens van dir a l'Ajuntament, és una zona de Corbera que està urbanitzada, però que van robar coure, algú va robar coure, llavors han de fer la línia nova al carrer. Però no estem nosaltres sols, o sigui, nosaltres hem començat l'obra i l'hem avançat més de pressa, però hi ha 5 cases més que estan en la mateixa situació, desesperats perquè no tenen llum ni per fer el provisional d'obra i començar les obres en llum.
Clar, vosaltres com heu fet les obres?
Hem comprat un grup electrogen.
Ostres, clar, clar. I... Sí, i per tant, el resum seria que teníeu previst obrir el 31 de gener, no? És a dir, falta, un mes... En fa 12 que espereu que us instal·lin la llum i fa dos mesos, a més, que us van dir que al cap d'un mes, és a dir, que hauríeu de ja tenir llum, però res de res, no?
Correcte, res de res. No s'ha mogut ni una sola pedra al carrer.
quants avis i àvies teniu pendents d'aquesta obertura?
Pues, tenim una residència que ens la que ens traslladem del centre vell que queda tancat al nou per acord-nos normatives i millorar la vida d'ells, són 35, ja tenim una plaça reservada que són 36 i ens en queden 14 més que, bueno, les estem aturant i no les estem publicitant perquè, clar, evidentment no sabem si les podem donar o no donar.
Perquè a hores d'ara descartes absolutament que en aquest mes que queda vagin vinguin a fer la instal·lació.
Jo ho veig difícil, temps tenen per fer-ho, perquè no és una obra, no és la Sagrada Família, o sigui, han d'obrir un tall al carrer i passar un cable. No és bastant difícil. Nosaltres ja els hem fet la instal·lació fins a la porta nostra, o sigui, només han de connectar. Però és la voluntat dels senyors de distribució la que mana.
Algun comentari aquí a la taula?
Que prepari una querella per lucre cessant. I que a més de preparar-li els hi ensenyi i que sobre la base del seu pla de negoci els hi comuniqui a aquests senyors l'import diari que els reclamarà a partir del dia que té previst inaugurar i que no ho podrà fer per la seva deixadesa.
No només això, sinó quan dini els hi ha costat aquest grup electrogen que no haurien d'haver fet servir si la llum els hagués arribat quan la van demanar?
Pues el grup electrogen ens va costar 9.000 i pico euros, més el gasoil que hem gastat durant tot un any, funcionant 10 hores cada dia.
Imagina.
Sí, sí. 9.000 euros,
Però això es pot arribar a entendre. És a dir, tu estàs fent obres en un lloc on la llum encara no ha arribat.
Sí, però entenc que la llum tu la demanes precisament per poder fer l'obra, no?
Sí, es demana primer un provisional d'obra i després, paral·lelament al provisional, es demana el definitiu perquè... I ja es dona per entès que un definitiu triga 6 mesos.
I us van dir que aquest provisional d'obra el podríeu tenir en algun moment.
Sí, sí, clar, per això es demanen. Si no, no té sentit demanar-lo.
Sí, sí.
De fet, hi pot afegir import, a més del que preveu el seu pla de negoci per cada dia que està obert, però pot afegir danys reputacionals i d'altres tipus d'imports indirectes i posar en marxa una querella bastant substantiva des del punt de vista econòmic i qui causa un perjudici l'ha de pagar, en el cas que amb la informació que ens facilita doncs la culpa sigui fàcil de demostrar que és d'aquest, doncs que faci, un paper.
A més, abans sembla que dic que havien pagat 1.450 euros pel servei.
Sí, en concepte no recordo exactament, ara li preguntarem perquè em sembla que s'ha tallat la conversa, ara quan el recuperem li preguntem, però sí, hi havíem comentaves que havíeu pagat 1.450 euros en concepte de què era?
De la instal·lació.
I
ells van enviar una factura conforme al concepte d'instal·lació, perquè és una instal·lació de baixa tensió, nosaltres paguem una part i ells han de fer la instal·lació fins al carrer. Si fos una fàbrica és diferent perquè l'ha d'assumir la fàbrica pels consums. En aquest cas és un edifici normal, un edifici gran però normal, i bueno, ens el van cobrar per adelantat. Però igual que la companyia d'aigües, que aquesta sí ha complert, i és curiós que tinguem aigua i que tingui fibra òptica, o sigui, i no hi hagi llum.
Clar, però aquests 1.400 euros eren per la instal·lació provisional perquè poguéssiu fer l'obra, o per la instal·lació definitiva, per la llum de la residència?
Per la llum de la residència. Perquè, de fet, és el mateix, o sigui, ells quan tu demanes un provisional i un definitiu, la instal·lació és la mateixa. L'únic que varia és que les armaris, les CGPs i totes aquestes coses són a nivell d'exigència. Pel definitiu és més complicat, però això és una instal·lació interna que ja vam complir des del principi, perquè vam pensar, si arriba un, arribarà l'altre, i tant és, ja tenim la instal·lació feta. I de fet, tinc fet un quarto de comptadors gegant amb els cables que arriben a terra fins que ells vulguin connectar allà. Nosaltres tot això ja ho tenim fet.
I després hi ha un altre, si em permets, un altre consell. Hi ha una altra cosa que va bé també moltes vegades, que és, encara que no tinguin culpa, crea un problema polític amb l'Ajuntament i amb els abuelitos. I que l'Ajuntament senti com a propi el problema també, perquè moltes vegades les institucions tenen una manera d'entendre's amb les grans empreses...
Més favorable.
Més fàcil per entendre'ns que un emprenedor, un petit empresari o un ciutadà, i tens les eines per crear un problema polític, perquè al final estàs treballant en algo molt sensible, que és l'atenció a les persones grans.
Sí, de fet, amb l'Ajuntament tenim que veure'ns perquè venen a certificar que hem construït el correcte, que hem complert totes les normatives i venen la setmana que ve o l'altra més tardà, o sigui que aprofitarem que ve l'arquitecte i ho parlarem amb ell.
Xavier.
És desesperant.
Sí, sí. No en tinc cap dubte. En fi, moltíssimes gràcies per la confiança al programa, molts ànims, i qualsevol novetat en el cas, doncs ens en mantens informats.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per atendre.
Bon dia, que vagi bé.
Bon dia.
En fi.
Sembla un cas rar, perquè normalment les companyies són les primeres interessades a facilitar el servei per poder cobrar-lo després. I normalment el que falta moltes vegades i el que falla estrepitosament són els permisos administratius, que tots són traves i s'allarguen moltíssim. Però un cas així, bueno, mira, he trobat un cas, igual hi ha més,
Sí, però de totes maneres, tu dius per cobrar el servei. Jo no sé si el servei, si qui et fa arribar la llum, que és la distribuïdora, és la que després cobrarà la factura de la llum.